I ara arriba el Tot Gira Migdia. Montse Mir, bon dia.
Hola, bon dia. Ha començat la Lliga 2006-2007 i avui s'estrenen dos dels tres equips catalans. Espanyol, Nàstic a Montjuïc, a partir de les 7 serà el debut dels Gran a primera i el segon partit oficial dels blanquiblaus a casa després de la Supercopa Espanyola. El Barça jugarà demà a Vigo sense Ronaldinho i el serial Joaquín sembla que està a punt d'acabar-se. Jugarà el València si Manuel Ruiz de l'Opera, Don Manuel, no torna a despenjar-se amb alguna decisió estranya. A la tarda, a Catalunya Ràdio, seguirem tots aquests partits, sobretot amb molta atenció a l'Espanyol Nàstic. Ara, al Tot Gira Migdia, en farem un tastet i, a més, també seguirem amb atenció el Gran Premi de Turquia de Fórmula 1, la segona etapa de la Vuelta per terres d'Andalusia, el Mundial de Bàsquet del Japó. Hi ha força activitat esportiva i no ens la volem perdre. Comencem al Tot Gira Migdia.
Tot Gira Migdia, amb Montse Mir.
Passa un minut de 2:15 de la tarda. El primer partit del Nàstic a primera, la temporada 2006-2007, serà aquesta tarda al camp de l'Espanyol. El calendari ha fet que la primera jornada tinguem un enfrontament català a la Lliga. Els tarragonins esperen amb il·lusió les hores que falten per les 7 i tot seguit en repassarem l'última hora. Primer, però, fem atenció a l'equip de casa, l'Espanyol. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda.
Ahir, Ernesto Valverde, el tècnic, ja va dir que el porter seria Kameni. De la resta de l'equip, tot i que no en va anunciar res, en principi no hem d'esperar gaires canvis.
Carlos Kameni efectivament serà a la porteria. A la resta de l'equip, tot i que Valverde no l'ha volgut avançar, no es preveuen massa novetats. L'Espanyol jugarà amb un 4-4-2 a la línia defensiva de dreta a esquerra i seran Sabaleta, Jarque, La Cruz i David García. Al mig del camp, el doble pivot, Costa i Fredson. A la banda dreta, Rufete. A l'esquerra, en principi, de la Penya. I en punta, Luis García i Pandiani. Tamudo i Moja, recordem-ho, són baixa per lesió i Sergio Sánchez per sanció. És l'onze titular més probable de l'Espanyol per començar la Lliga. Després dels dubtes que va mostrar l'equip a la Supercopa, Valverde apostarà per un joc ofensiu, basat sobretot en una alta possessió de la pilota. Els jugadors volen començar bé la temporada i no repetir la història de l'any passat, quan els blanquiblaus van perdre la primera jornada amb el Getafe a Montjuïc. El migcampista Fredson diu que el partit d'aquesta tarda és com una final.
Yo creo que tenemos que empezar como un partido decisivo, ¿no? Porque yo creo que es lo que marca la liga, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar muy bien concentrado y afrontar este partido como si fuese una final. Creo que es importante empezar ganando, ¿no? Sabemos que va a ser difícil, pero tenemos que mentalizar que tenemos que ganar para empezar bien.
Espanyol i Nàstic no es trobaven a la Lliga Primera Divisió des de fa 56 anys, la última participació del Nàstic a Primera Divisió. Els jugadors de l'Espanyol només n'hi ha un que s'hagi enfrontat al Nàstic, és el central Marc Torrejón, que la temporada passada va jugar cedit al Màlaga B a segona A. Torrejón diu que no es poden refiar dels tarragonins.
Els dos cops a casa nostra i aquí a Catalunya, i ens van guanyar els dos cops, van fer un partit molt complet i eren bons jugadors que corrien, sobretot corrien molt i pressionaven molt la sortida de pilota. Encara que hagin pujat a primera, ells venen d'haver fet un gran any a segona i suposo que amb el debut a primera voldran continuar aquesta bona ratxa i sortiran molt forts i no ens podem confiar.
A l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc es preveuen més de 22.000 espectadors, 3.000 dels quals seran del Nàstic.
Precisament a Tarragona i tot seguit anirem cap allà. Hi ha molta eufòria per aquest partit. És el debut del Nàstic a primera, és un partit històric. No sé això si David s'està notant en aquestes hores prèvies al partit i si hi ha alguna cosa diferent respecte a partits habituals de la Lliga d'altres temporades.
Doncs mira, abans de començar el partit, l'Espanyol lliurarà una placa al capità del Nàstic per homenatjar el retorn del Nàstic a primera, 56 anys després. El club Blanquiblau i el Nàstic també han organitzat un acte a peu de camp que voldrà simbolitzar l'agermanament de les federacions de penyes dels dos equips i s'intercanviaran samarretes. També a l'estadi hi haurà actes de suport a la candidatura de Tarragona 2016 per ser la capital europea de la cultura. A la llotja hi haurà ple. Per exemple, hi serà el conseller de Governació, que és tarragoní, Xavier Sabater, el regidor de Barcelona, Pere Alcover, d'Esports, secretari general de l'Esport, Manel Ibern, a banda també de l'alcalde de Tarragona, Miquel Nadal, o el regidor de Cultura de Tarragona i també el president del Consell Comarcal. Hem de dir també que el partit, que començarà a les 7 de la tarda, vindrà precedit per un seguit d'actes que, com dèiem, voldran donar suport a aquesta candidatura de Tarragona 2016 per ser la capital europea de la cultura. I ara mateix les dues directives estan dinant en un hotel cèntric de Barcelona. Encapçalen les dues directives els dos presidents, Daniel Sánchez Llibre i Josep Maria Andreu.
Ens interessem, doncs, ara per la situació de la plantilla del Nàstic. Els jugadors han viatjat aquest matí a Barcelona, on passen les últimes hores de concentració abans d'anar cap a l'estadi olímpic Lluís Companys. L'ambient d'il·lusió que es viu a Tarragona no ha disminuït gens ni mica des que l'equip va pujar a primera. Els jugadors i sobretot el tècnic Luis César intenten evitar que tota aquesta eufòria que hi ha al seu voltant els condicioni aquesta tarda. Ricard Buigas, bona tarda.
Bona tarda. El Nàstic vol deixar de banda el sentimentalisme pel fet de debutar a primera divisió i centrar sobretot els seus esforços a trencar amb la ratxa negativa que han caracteritzat les arrencades de Lliga en les dues últimes temporades. Parlar de finals en el futbol no deixa de ser un tòpic. El que sobta enguany, però, és que les finals arribin en el primer partit de Lliga. L'equip grana considera que l'enfrontament a l'estadi Lluís Companys d'avui serà igual d'important que l'últim de la competició, el que hauran de jugar, per cert, davant el Barça. Tot i això, el davanter Portillo considera que les presses mai són bones.
Vamos a intentar comenzar con buen pie, intentar sumar, pero si no fuese así, pues tenemos que saber que luego hay el próximo fin de semana un parón y luego hay que intentar también ganar el partido que tenemos en casa. Yo creo que todos los partidos que vamos a afrontar van a ser importantes, tan del primero al último. Si hay un trompiezo, Dios no quiera, pues no va a ocurrir prácticamente nada. Vamos a tener los pies en el suelo y vamos a saber dónde estamos y qué lugar nos corresponde, pero yo sigo diciendo que yo confío muchísimo en el Nasti y vamos a dar más de una sorpresa.
Luis César no ha donat ni una pista de l'11 titular que s'enfrontarà a l'Espanyol. Tot indica que Portillo serà el clar referent a l'atac del Nàstic aquesta tarda. Rebrà el suport a la mitja punta de Pinilla i Campano i Juan per les bandes. Al centre del camp hi ha dubtes. Boadas i Merino poden formar el doble pivot. Àngel Morales, però, també pot ser una de les altres opcions de Luis César. En la línia defensiva, Ruz, recuperat de la lesió, ocuparà la posició de lateral dret. El polivalent David García defensarà la banda esquerra i Matellán i Gera seran la parella de centrals. Tot i que també es manté la incògnita a la porteria, l'experiència primera pot ser l'argument que convenci el tècnic grana per situar Bizarri sota els pals. A l'equip es respiren bones sensacions i optimisme per la bona feina feta durant la pretemporada. Portillo es va perdre a l'estatge a Àustria, tot i això ja s'ha adaptat a la dinàmica de l'equip.
Pues yo al Nasti le veo un equipo muy completo. Yo creo que se ha fichado bien. Tenemos un gran cuerpo técnico que está trabajando muy bien y yo creo que hay un buen grupo. Yo creo que los 24 o 25 jugadores que estamos, a falta de un defensa izquierdo a lo mejor que puede venir, yo creo que el equipo está completo y yo pienso que todos los jugadores, hay dos jugadores por puesto y hay mucha competencia.
L'encarregat de xiular el partit d'avui serà un vell conegut per a l'afició tarragonina, l'aragonès Clos Gómez. És l'àrbitre del polèmic partit que fa 5 temporades va enfrontar el Nàstic i el Poli Ejido a segona i que va acabar amb una sanció que va obligar a tancar el nou estadi durant 6 jornades. Curiosament, doncs, Clos Gómez debutarà primera el mateix dia que el Nàstic. A Tarragona ningú es vol perdre el primer partit de Lliga. D'aquí pocs minuts, a 3:15, està prevista la sortida de l'anomenada Maria Grana, 27 autocars que transportaran a la majoria dels prop de 5.000 seguidors del Nàstic que seguiran l'enfrontament a les grades de l'estadi Lluís Companys. L'equip ja està concentrat a Barcelona. L'expedició grana ha sortit a les 12 del migdia després de fer una xerrada tècnica i en aquests moments està descansant en un hotel pròxim a la muntanya de Montjuïc.
Futbol a Catalunya Ràdio. La Lliga 2006-2007 debuta a Catalunya Ràdio amb un derbi català. Des de l'estadi olímpic Lluís Companys a Espanyol Nàstic de Tarragona. Avui a les 7. L'equip blanquiblau torna a la Lliga la temporada després de guanyar la Copa del Rei i de salvar-se a l'última jornada. El Nàstic, per la seva part, torna a la màxima categoria 56 anys després i espera fer-ho amb bon peu. Diumenge a les 7 torna el futbol de primera a Montjuïc. Mitja hora abans, a 6:45, comença la transmissió de Catalunya Ràdio amb els comentaris d'Eudald Serra i les entrevistes de David Clopés i Ricard Buigas.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Ja teniu a punt les vostres vacances?
Abans de sortir, marqueu el telèfon blau 902-20-0320 o visiteu autopistes.com. Us informarem de les hores de menys afluència de trànsit i podreu planificar millor els vostres desplaçaments. 902-20-0320 o autopistes.com. 24 hores al vostre servei.
Ha estat un missatge de CESA i EUCAT, autopistes del grup Abertis.
Tot gira migdia, amb Montse Mir.
Hem parlat de l'Espanyol i del Nàstic, ho fem ara del Barça, que en aquest cas jugarà demà al camp del Celta. Baleidos, els jugadors s'han entrenat aquest matí i Frank Rijkaard ha donat la primera llista de convocats de la Lliga 2006-2007. Albert Benet, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Al marge de l'absència de Marc van Bommel, que avui mateix s'han anat cap a Munic per acabar de tancar el seu fitxatge pel Bayern, en destaca una altra a la llista de convocats, la de Ronaldinho. Què li passa al brasiler?
Ronaldinho, segons ha informat avui el club, no viatjarà amb l'equip a Vigo per un cop a la cuixa esquerra que va rebre divendres a Mònaco a la Supercopa d'Europa contra el Sevilla. A la llista tampoc hi són, per decisió tècnica, dos dels laterals, Belletti i Silvinho, a més de Javier Saviola i de Van Bommel, que aquest matí s'ha acomiadat ja del vestidor blaugrana, també del president Joan Laporta, i després ha viatjat cap a Munic per passar la revisió mèdica amb el Bayern. El Barça tancarà demà amb el club alemany el traspàs de Van Bommel per una quantitat que fregarà els 6 milions d'euros. Les novetats a la convocatòria respecte al partit de Mònaco són Edmílson, Gio Van Bronckhorst i Esquerro.
El partit de demà serà el primer després del 3-0 a Mònaco contra el Sevilla. És d'imaginar, Albert, que aquest 3-0 encara cueja i que Frank Rijkaard en deu haver parlat, en deu haver fet alguna referència a la roda de premsa d'aquest migdia. Què ha dit?
Sí, naturalment, Rijkaard espera que l'equip reaccioni demà a Vigo contra el Celta després d'aquesta derrota dolorosa a la Supercopa d'Europa.
Esta es una cosa para reflexionar, ¿no? Porque estamos acostumbrados para ganar y no queremos perder. Entonces sí que es que está claro que tiene que provocar una reacción. No lo quiero utilizar como excusa, ¿no? Que mejor perder este partido para aprender. No, perder un final siempre nos cuesta, ¿no? Queremos siempre dejar una buena imagen, pero la verdad es que no hemos cumplido.
Rijkaard, però, deixa clar que la decepció de Mònaco no canvia l'opinió que té de l'equip i que manté la confiança en els jugadors.
Se trata de solo un partido y aún la liga es muy larga, todavía tenemos muchísimos partidos y para mí personalmente no es que una decepción así que cambia de día en día mi opinión del equipo, los jugadores, no, yo sigo trabajando con confianza, confianza en este grupo y que todavía podemos disfrutar muchos partidos.
Rijkaard alerta que hi ha jugadors que encara no estan al 100% perquè han disputat el Mundial aquest estiu i repeteix la frase que està posant de moda últimament, que l'equip li tocarà patir.
Muchos jugadores han jugado el Mundial y que en este sentido no todos los jugadores están ya en las condiciones perfectas, ¿no? Entonces yo creo que más puntos que podemos sumir desde el inicio, mejor lo es, porque claro, necesitamos el tiempo para desarrollar nuestro juego como queremos.
El tècnic del Barça lamenta la baixa de Ronaldinho i sobre la marxa de Marc van Bommel diu que ha estat el propi jugador el que ha decidit anar-se'n al Bayern.
Quería buscar una situació donde quizá tiene más posibilidad para jugar siempre. Marc no es un jugador para ponerse en segundo plano, ¿no? Y de este asunto hemos hablado honestamente, los dos, y pues Marc mismo ha sacado la conclusión que quizá mejor buscar otro equipo.
Sobre Javier Saviola, el tècnic del Barça insisteix que li busquen una sortida, però que si quan es tanqui el termini d'inscripció de jugadors l'argentí està encara a la plantilla, el considerarà un més de l'equip.
Futbol a Catalunya Ràdio. El campió de Lliga comença la defensa del títol a Vigo. Aquest dilluns, a les 9 del vespre, Celta-Barça, amb la transmissió de l'equip de futbol a Catalunya Ràdio des d'una hora abans. Els blaugrana tornen a l'escenari on es van proclamar campions de Lliga la temporada passada. Ara volen començar amb bon peu la temporada 2006-2007. A les 9, Celta-Barça. I des de les 8, la transmissió d'en Puyal.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Una habitació doble?
Exacte.
Quant temps hi estaran?
Uns 15 mesos, aproximadament.
El millor de l'estiu pot durar tot l'any, com el dipòsit 10 de la Caixa. El contracta ara i té la tranquil·litat garantida fins a l'any vinent. Informi-se'n a les nostres oficines i passi un estiu excel·lent i la resta de l'any encara millor. La Caixa. Parlem.
Tot gira migdia, amb Montse Mir.
Ara mateix són 3:15 de la tarda a Catalunya Ràdio. Aquest vespre transmetrem l'Espanyol Nàstic i també seguirem la resta de partits de la jornada que juguen gairebé tots a la mateixa hora. En destaquem sobretot dos, el Real Madrid-Vilareal i el derbi atlètic de Bilbao-Real Societat. El primer s'enfrontaran un Madrid amb cares noves des de la llotja fins a la gespa passant per la banqueta amb un Vilareal que té ganes de trencar la seva mala ratxa al Bernabéu. És un partit que seguirà l'Ernest Macià, que ja és a Madrid. Ernest, bona tarda.
Bona tarda. Madrid i Vilareal protagonitzen aquesta tarda l'obertura de la temporada oficial al Bernabéu. Els de Fabio Capello, amb un equip més físic que el de la temporada passada, no podran comptar amb el defensa Sergio Ramos, cosa que obligarà a Fabio Capello a improvisar una defensa amb Cannavaro i Raúl Bravo. Escoltem l'entrenador del Real Madrid.
Hemos puesto ahí, cada partido pongo uno, no he decidido hasta ahora que va a jugar el central. El problema que tenemos hay que... No tenemos problemas, jugadores los tenemos, hay que decidirlo. Elegir el mejor que en estos momentos se encuentra.
En punta, Van Nistelrooy serà la referència. L'exdavanter del Manchester United es trobarà cara a cara amb un excompany seu durant 4 anys al club anglès, el davanter del Villarreal, Diego Forlán. Els de la plana, que mai han guanyat el Madrid en partit oficial, esperen que la victòria al trofeu Carranza, precisament contra el Madrid, serveixi d'estímul. Escoltem les paraules del tècnic Pellegrini.
Nosotros siempre salimos a buscar el partido, a tratar de tomar la iniciativa. Muchas veces el rival no lo deja y no supera, y eso también hay que saber captarlo dentro de la cancha, pero vamos a ir a Madrid a hacer lo que hacemos siempre, a buscar resultados y a sumar gente en ofensiva, a defendernos bien, porque son jugadores también que si uno le da tiempo y espacio de desequilibrio, así que va a ser un buen partido.
El Villarreal la temporada passada va empatar 3 precisament al Bernabéu amb 2 gols de Diego Forlán. Era el partit de l'adeu de Zidane. A destacar, això sí, que el Madrid fa 22 anys que no cau en la primera jornada. Avui, amb un doble pivot eminentment físic, el que formin Emerson i Diarra, dos nous jugadors, esperen doblegar un Villarreal que aposta per un futbol més estètic, en paraules del tècnic Pellegrini, i que tornarà a descansar en el talent de Riquelme i també en les noves incorporacions, Niat en punta i Cani per l'esquerra. El Madrid i la Real comença aquesta tarda al Bernabéu a les 7.
És un partit que seguirà l'Ernest Macià, ho explicarà aquesta tarda al programa Tot Gira. Ara el que volem fer, i com us anunciàvem abans, és repassar la resta de partits d'aquest vespre. Isaac Vilalta, bona tarda.
Bona tarda.
L'altre enfrontament destacat, ho dèiem abans, d'aquesta primera jornada, és l'Atlètic de Bilbao Real Societat, que també comença a ser tradicional al començament de la temporada.
A Sant Mamés, derbi basc per començar la Lliga, és la quarta vegada en els últims 7 anys que Real Societat i Atlètic de Bilbao s'enfronten a la primera jornada de Lliga. L'any passat també a Sant Mamés, Atlètic 3, Real Societat 0. Fa 4 temporades, 4-2 per la Real a Anoeta. I en fa 5, també a Anoeta, 1-3 per l'Atlètic. El derbi d'avui, que juga a les 9 del vespre, és el debut de Félix Sarriugarte a la banqueta dels Lleons, mentre que Vaquero també debuta en un derbi com a entrenador de l'equip Xuri Urdín. Abans, a les 7, la resta de partits a l'antic Sàdar, al Reino de Navarra, Osasuna-Getafe, el Cuco Siganda debuta com a entrenador de l'Osasuna a la Lliga, amb l'objectiu d'aconseguir una victòria per oblidar l'eliminació de la Champions. El Getafe de Schuster vol repetir el bon inici de temporada de l'any passat. A Santander, Racing Atlètic de Madrid. Els madrilenys esperen que el projecte de Javier Aguirre sigui el bo. Serà el debut del Kun Agüero, de Mista, de Seitaridis, Costinha. Al davant, debut també del tècnic Miguel Ángel Portugal. I amb l'atractiu, a Santander, del retorn de Munitis i de Colsa, entre d'altres. A Riazor, Deportivo i Saragossa comencen una lliga amb moltíssimes cares noves. Caparrós, el Depor, pot presentar 7 jugadors nous a l'11 titular. I Víctor Fernández farà jugar les dues noves estrelles de l'equip aragonès. Són els argentins Aymar i D'Alessandro. I l'altre partit d'avui és el Recreativo Mallorca. A les 7, ho hem dit, els balears arriben al Nuevo Colombino amb els 6 fitxatges d'aquesta temporada. També l'últim a arribar, el serbi Jankovic. Maxi López, l'ex blaugrana, serà titular. El Recre diu que torna primera amb l'objectiu clar de la permanència.
Això és el que passarà aquesta tarda. Ahir la Lliga ja va començar amb un únic partit, el València-Betis, que van guanyar els primers per 2-1 i que va estar marcat en les hores prèvies i també les posteriors per la rocambolesca història del fitxatge de Joaquim pel València. Oriol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Ahir ja vam explicar que el màxim accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, no està d'acord amb les condicions econòmiques per traspassar el jugador i que queda viscut uns últims dies moguts amb un viatge llampec al Albacete inclòs. Ahir no va ser més talla. Sabem encara alguna cosa d'aquestes llargues negociacions entre Ruiz de Lopera i el jugador?
Si hi ha una mica de sort, el serial es podria acabar aquesta tarda. En aquests moments estan reunits el president de València, Juan Baptista Soler, i el vicepresident del club, Enrique Lucas, per analitzar com fer front als 25 milions d'euros d'aquest traspàs. Manuel Ruiz de Lopera, màxim accionista del Betis, ja ha arribat a un acord amb Joaquín sobre la quitança que ha de percebre el jugador gadità. S'acostarà al 1 milió d'euros aproximadament després de la reunió que han tingut fins a les 5 de la matinada. Per tant, a Sevilla ja només estan pendents que el president de València avali els 25 milions d'euros de l'operació per deixar viatjar el jugador a la capital de l'Altúria. Joaquín podria anar demà fins a València, passar revisió mèdica i ser presentat al migdia com a nou jugador valencianista per les pròximes 6 temporades. Precisament ahir es van veure les cares, tal com comentes, a València i al Betis, victòria local per 2-1. Quique Sánchez Flores, tècnic del conjunt valencià, parlava així de la probable incorporació de Joaquín.
Me consta que el Valencia está haciendo un enorme esfuerzo para que venga el jugador. Por lo tanto, hay que seguir a la expectativa y creer en que finalmente se va a poder hacer la operación.
Doncs, com dèiem, aquesta tarda es podria acabar aquest serial i Joaquín podria ser nou jugador del València per les 6 properes temporades.
Em sembla que la nena té febre. Trucaré al servei d'urgències domiciliàries que vinguin a donar-li un cop d'ull.
Necessites una mà? En tenim 10.000. A Assistència Sanitària Col·legial som 5.000 metges per ajudar-te sempre que ens necessitis. Més de 50 centres concertats, l'Hospital de Barcelona i el més complet servei d'urgències domiciliàries per tenir-nos allà on ens necessitis. Assistència Sanitària Col·legial. Som aquí. Som d'aquí.
Si t'agrada el món del trial, ara pots veure els millors pilots al Campionat del Món de Trial que es fa a Sant Julià de Lòria.
Vine a Andorra i podràs gaudir del millor trial.
El 2 i 3 de setembre t'hi esperem.
Amb la col·laboració del Ministeri d'Esports d'Andorra i el Comú de Sant Julià de Lòria.
Amb el suport de Catalunya Ràdio.
Tot gira a migdia, amb Marc Negre.
Ara mateix passen 6 minuts de 3 quarts de 3 de la tarda. No sóc el Mar Negre, el podreu sentir aquesta tarda a partir de les 4 i fins les 11 a Catalunya Ràdio. En tot cas, sí que seguim repassant l'actualitat esportiva. I aquesta hora, Oriol, ens fixem en el Gran Premi de Fórmula 1, un gran premi que s'està disputant a Turquia, al circuit d'Istanbul.
Doncs sí, està sent un gran premi força accidentat. De moment és primer Felipe Massa, a Ferrari, havia aconseguit la pole position, segon és Fernando Alonso i tercer Michael Schumacher. Cal comentar que el català Pere Martínez de la Rosa ara és setè, però ha arribat a estar cinquè a la classificació i recordem que sortia des del 12è lloc a la línia de classificació. Com dèiem, al començament de la cursa està força accidentat. Alonso sortia des del tercer lloc darrere Massa i Schumacher i ha intentat avançar l'Alemanya a la primera curva, no ho ha pogut fer. Ha fet un moviment brusc i el seu company Giancarlo Fisichella ha topat contra ell, la qual cosa ha provocat que li hagin hagut de canviar doncs, el morro del vehicle a Fisichella, que ha perdut força llocs. Com dèiem ara, classificació, primer Massa, segon Alonso, tercer Schumacher, Pere Martínez de la Rosa, català, a hores d'ara, setè.
Fem atenció ara a la Vuelta. Avui s'està disputant la segona etapa, una etapa entre Màlaga i Còrdoba. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Era una etapa d'aquelles en què, sobretot abans, tothom pensava en què seria favorable de cara a aconseguir bonificacions de cara a la General. S'ha acabat ja aquesta etapa?
Doncs no, això sí, estem en els últims quilòmetres, vam faltar pel més de 3 quilòmetres pel final. És una etapa plena, la primera etapa en línia de la Vuelta, 176 quilòmetres, que han d'acabar a Còrdoba i tot apunta que aquest final serà l'esprint. Hi ha hagut corredors que han intentat l'escapada, algun ho ha aconseguit, per exemple, Mario de Sàrrega, un corredor de l'equip Relax, que ha arribat a tenir més de 13 minuts i que com a benefici això sí traurà el mallot de líder del Premi de la Muntanya perquè ha passat en primera posició els esports de tercera categoria que hi havia en el recorregut. Posteriorment ho han intentat també Thierry Maréchal, Benoit Joaquim, han agafat gairebé un minut de diferència, però al darrere hi ha molts interessos perquè aquesta etapa s'acabi a l'esprint i hi ha corredors, recordem, com Alessandro Petacchi, com Robbie McEwen, com Thor Hushov, com Luca Paulini, és a dir, bons velocistes que evidentment difícilment deixaran perdre una oportunitat com aquesta.
Doncs a veure si abans que acabi el Tot Gira Migdia, abans de les 3, podem saber qui és el guanyador d'aquesta etapa. Gràcies, Jordi, fins després.
Fins ara.
Canviem ara d'assumpte, canviem d'esport i parlem de tennis, i és que aquest dilluns comença l'Open de tennis dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada que torna a tenir com a protagonistes Rafa Nadal i Roger Federer. Daniel Badia, bona tarda.
Hola, bona tarda. El possible enfrontament entre els dos primers tenistes del món, el suís Roger Federer i el balear Rafa Nadal, és un dels principals atractius de l'obert dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada, que demà començarà a Nova York. Federer intentarà aconseguir el rècord de sumar la tercera victòria consecutiva en aquest torneig, tot i que ve de quedar eliminat al Masters Series de Cincinnati.
Crec que potser portava un excés de partits. Ja ho sabeu, vaig jugar 8 partits en 7 dies i això és molt. A més, Murray va jugar un bon partit i jo no vaig estar al meu millor nivell. Va ser una llàstima. Jo realment voldria guanyar un torneig darrere l'altre, però és difícil. Vaig fer un bon torneig a Toronto i després de Wimbledon vaig tenir una bona línia. Espero tornar a fer-ho a l'Open dels Estats Units. El quadre no sembla dolent i espero jugar bé des del començament.
Roger Federer reconeix que el motiva la possibilitat de poder jugar contra Nadal la tercera final d'un gran slam aquesta temporada. De la seva banda, Rafa Nadal afronta el seu quart obert dels Estats Units, on mai ha pogut passar de la tercera ronda.
He ido mejorando durante los días. En Toronto no jugué muy bien, en Cincinnati mejoré un poco, jugué un poquito mejor. Y la verdad que los días que estoy entrenando aquí me estoy sintiendo bastante bien y feliz por eso, ¿no? A ver cómo empezamos el torneo.
A diferència de Federer, Nadal no pensa en un possible enfrontament amb el número 1 mundial.
No pienso ni mucho menos en una final con Federer. No, juego la primera ronda con Philip Ossis y de momento se tiene que pensar en eso, nada más que en eso.
Federer debutarà al torneig contra Wang Yeuzhuo, mentre que Nadal ho farà contra l'australià Philip Ossis. També en el quadre masculí, Ferrero debutarà contra el suís de la prèvia Bastel, Carles Moyà contra l'argentí Caleri, Fernando Verdasco contra el francès Santoró, Albert Montañés contra l'australià Leighton Hewitt, Fernando Vicente contra el suís Ciudinelli, Feli López contra el croat Ljubicic, Tommy Robredo contra el brasiler Saret, Rubén Ramírez contra el coreà Jung Taik, David Ferrer contra Nicolás Almagro i Guillermo García López contra el peruà Horna. Al torneig femení, Anabel Medina debutarà contra la francesa Fedosova, Lourdes Domínguez contra Serena Williams, Maria Sánchez Lorenzo contra la xinesa Li Na, Virginia Ruano contra la nord-americana Amy Frazier i Conchita Martínez Granados contra la sueca Sofia Arvidsson. Un altre dels atractius de l'US Open serà viure el comiat del mític André Agassi, que es retira amb 36 anys i després de 20 anys en actiu al circuit professional. Al marge de l'interès esportiu, la gran novetat d'aquest any del torneig serà la utilització per primer cop en un torneig de Gran Slam del sistema tecnològic de veure repetides les jugades dubtoses.
Recte final del Tot Gira Migdia. Falten 4 minuts per les 3 de la tarda i fem una última connexió. Si el Jordi Iturrio no diu el contrari, per tant, si s'acaba la Vuelta, tornarem a Màlaga per saber qui ha guanyat aquesta segona etapa. En principi, però, ara el que fem és anar més a prop, a Barcelona, a l'estadi Nou Sardenya. El Barça i l'Espanyol han jugat aquest migdia la final de la Copa Catalunya Femenina. Les blanquiblaves eren les favorites. Sapiguem ara si han aconseguit el títol. Francesc Garriga, bona tarda.
Bona tarda. L'Espanyol s'ha proclamat campió de Catalunya femení després de passar per sobre el Barça per 1-7 a la final disputada al Nou Sardenya de Barcelona. Les blanquiblaves han dominat el partit des de l'inici i s'han endut de forma totalment justa el títol. Anne, al minut 8 feia el 0-1, Marta Cubí al 0-2 al minut 9, al 13 arribava el tercer, Sara. A la segona part han arribat la resta de gols. Adriana ha fet el quart al 57, el cinquè l'ha fet Cardo al 60, retallava distàncies Berta pel Barça al 63, però al 73 Noemí de penal. I un altre cop Noemí al 77 ha fet l'1-6 i l'1-7 definitiu. L'Espanyol, a més, ha fallat un penal, un partit doncs, que han dominat en tot moment. El tècnic blanquiblau, Santi Fernández, valora les claus d'aquest enfrontament.
L'havien sortit molt fort, nosaltres els primers 15 minuts posats a 0-3, ho diu molt del partit, no hem pressionat molt bé. Jo crec que ja hem durat el partit ja al principi, quasi ja amb el 0-3, jo crec que era molt difícil perdre, no? Però nosaltres el que necessitàvem era tranquil·litat, tocar la pilota, perquè ja estàvem bastant físicament més lluny que nosaltres, i al final jo crec que ha sigut un resultat just.
L'Espanyol, doncs, que es proclama campió de la Copa Catalunya després que la temporada passada ja aconseguís els títols de Lliga i de Copa, per tant, inicia aquest curs 2006-2007 amb un nou títol. Les grades del Nou Sardenya han presentat una entrada força acceptable, majoria de seguidors espanyolistes que han celebrat la victòria del seu equip. Així doncs, el Nou Sardenya, campió de Catalunya, l'Espanyol, que ha guanyat per 1-7 al Barça a la final.
I el Mundial de Bàsquet del Japó, aquesta hora ja tenim configurats els quarts de final, no hi ha hagut sorpreses i les seleccions favorites, Oriol, estaran entre les 8 millors del món.
Així és, als partits de vuitens de final destaca la contundent victòria dels Estats Units davant d'Austràlia per 40 punts de diferència, 113-73. Austràlia ha manat els primers minuts de partit, però un parcial de 23-1 al segon quart ha deixat vist per sentència el maig. També s'ha classificat França, que ha guanyat Angola per 68-62, Alemanya, que ha guanyat només per un punt, 78-77 a Nigèria, i la campiona d'Europa, Grècia, que s'ha imposat fa uns instants a la Xina per 95-64. Així doncs, els quarts de final queden així: Estats Units, Alemanya, França, Grècia, Argentina, Turquia i Espanya, Lituània.
Es decidirà tot pràcticament aquesta setmana. De fet, el cap de setmana que ve ja sabrem quins són els equips que ocuparan aquest podi al Mundial de Bàsquet del Japó. Aquesta hora també us hem de repassar, us hem de donar tres resultats de partits de futbol de categories inferiors que s'han jugat aquest migdia. A la segona, Sporting de Gijón 1, Valladolid 3, i a la segona B s'han jugat dos partits en presència catalana, Gramenet 0, Badalona 2 i Espanyol B1, Figueres 0 en aquesta mateixa categoria, però sense equips catalans, Osasuna B1, Alacant 0. Últim minut del Tot Gira Migdia, tornem a Màlaga per saber, Jordi Túrria, si s'ha acabat ja aquesta segona etapa de la volta.
Doncs efectivament s'ha finalitzat fa només uns minuts, tal com es preveia a l'esprint, però amb una petita sorpresa, perquè el guanyador ha estat Pablo Bettini, un bon velocista, un corredor però a qui li van bé molt millor les arribades amb una miqueta de pujada, que no era el cas. En qualsevol cas, Pablo Bettini s'ha imposat per davant d'especialistes com Huchov, Paulini i Robbie McEwen. Hem de dir que Carles Sastre, el fins ara líder de la volta, ha tingut un problema mecànic, probablement en els últims 3 quilòmetres, i per tant això no afectaria de cara a perdre segons la classificació general. Això sí, gràcies a les bonificacions i encara d'una manera oficiosa, probablement Torpochop serà el nou mallot daurat.
Acabem amb aquest apunt. Gràcies, bona tarda.